Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La taula del tercer sector ha reclamat aquest dilluns a les diferents institucions que intensifiquin el treball conjunt de sensibilització i conscienciació sobre les persones migrades i refugiades després dels atacs racistes que han patit dos centres de menors tutelats a Canet i Castelldefels en menys d'una setmana. Les més de 3.000 entitats han considerat molt greus i intolerables els atacs i han remarcat que accions violentes i xenòfobes no tenen cap cabuda a la societat. Per altra banda, l'exresponsable de l'operativa de Catalunya i Balears d'Unipost, Francisco Juan Fuentes, ha reconegut que va rebre els tres palets amb unes 45.000 cartes en dissabte enmig del carrer i per part de dos transportistes que anaven en una furgoneta blanca. Ho va fer per un favor a la Generalitat, ja que era un client amb qui tenien un acord marc important i Unipost es trobava en concurs de creditors, però en cap moment van saber el contingut dels sobres més enllà de veure que anaven dirigits a persones concretes i amb el logotip de la Generalitat. Ell i un altre responsable de l'empresa, Albert Jaime Planas, han declarat que l'enviament de 43.000 cartes adreçades als membres de les meses de l'1 d'octubre no es podia fer perquè no tenia albarà ni ordre de treball i no sabien com s'havien d'enviar. L'Ajuntament de Sant Cugat commemora el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. És el segon any que el consistori recorda les persones que han mort a causa d'atacs terroristes. Ens en donen més detalls des de Cugat.cat, la Eva Garrido. Bona tarda.
Bona tarda. Una vintena de regidors i treballadors del consistori s'ha sumat aquest dilluns al minut de silenci davant del Crespo Negre, situat a la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. És el segon any que l'Ajuntament commemora aquest dia fruit d'una moció de Ciutadans aprovada al ple de 2017. L'alcaldessa Carmela Fortuny ha recordat que els atacs terroristes han afectat també Catalunya i Sant Cugat i cal visualitzar la unitat dins el consistori per solidaritzar-se amb les víctimes.
Malauradament, doncs, Catalunya no s'escapa d'aquest terrorisme. Tenim també santcugatenques que van patir aquest terrorisme i, per tant, ara i sempre, doncs, el nostre suport, aquest reconeixement i aquesta visualització de que de manera unànime tots els grups polítics, tot el consistori, doncs, està en contra, doncs, d'aquest terrorisme.
El Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme té lloc l'11 de març, data que coincideix amb l'aniversari de l'atemptat d'Al-Qaeda a l'estació d'Atocha de Madrid el 2004, que va costar la vida de 191 persones i va provocar més de 2.000 ferits.
I la capitalitat de la sardana de Montblanc ja és història. Aquest dissabte es tancava un any ple d'activitats amb la sardana com a protagonista. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
Montblanc ha tancat un any ple d'activitats com a capital de la sardana de Catalunya 2018. Ho feia aquest dissabte amb un espectacle poètico-musical amb Roger Mas com a artista convidat. Durant tot l'any, de fet, s'han programat una cinquantena d'actes, entre concerts i activitats culturals, totes relacionades amb el món de la sardana. Des de l'organització destaquen que s'ha aconseguit l'objectiu inicial, que era impregnar de sardanes tots els actes que durant l'any ja són ordinaris. Destaca la gran ballada de sardanes que van voltar la muralla de Montblanc amb 1.500 participants. Jordi Albalat és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Montblanc.
Era un altre dels objectius, no? Aconseguir impregnar Montblanc i tot allò que ja es fa a Montblanc durant tot l'any de sardana i de sardanisme. I, de fet, crec, doncs, que en podem fer una valoració molt positiva perquè així ho hem aconseguit.
La setmana vinent, una delegació montblanquina viatjarà a Perpinyà, que agafarà el relleu com a capital de la sardana de Catalunya 2019.
I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Era un goig veure aquest cap de setmana com moltes persones aficionades a la vela, aficionades a la nàutica, s'apropaven a les zones portuàries, a les zones de costa i s'omplien els clubs i les entitats de vela de gent disposada a començar la temporada. De fet, la temperatura alta i la manca de neu que hi ha al Pirineu, tot i que s'inhiba artificialment, evidentment, fora de les zones innivades, doncs realment la cosa comença a minvar ja de manera preocupant, està fent que doncs aquest avançament de l'estiu provoqui que moltes persones comencin a plantejar-se ja el cap de setmana, que si naveguem, que si no naveguem, i fins i tot en algunes zones, avui per exemple llegíem que, que els xiringuitos de l'àrea de Barcelona han demanat poder avançar la temporada i començar a obrir les seves guinguetes, els seus negocis, abans del que habitualment es feia. Vaja, una mica el que va fer la Masella, començar la temporada de neu tot just el primer cap de setmana de novembre, i el mateix a la zona de la platja, i és que aquest canvi climàtic està fent que les temperatures altes, la gent s'hi va, i clar, aquesta gent s'hi fixa i diu, home, diu, doncs aquí estem perdent negoci. No és mal pensat, de fet, hauríem de marcar els calendaris de serveis no pel calendari que tenim penjat a la paret, sinó pel calendari real de la meteorologia. Si resulta que enguany ha començat a fer calor, doncs això, el dia 1 de març, doncs per què ens hem d'esperar el 15 d'abril o el 30 d'abril per començar a posar les guinguetes? Veurem finalment què decideix en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, però aquesta podria ser una petició que podria repercutir també en d'altres ajuntaments. Estarem al cas i si coneixem d'altres guinguetaires que volen també començar la temporada abans d'hora, intentarem explicar-vos-ho des d'aquí, des del Far. Nosaltres, com tots els dilluns i els dimarts, els dimecres, els dijous, els divendres, arribats a aquesta hora, el que volem saber és el preu amb què s'ha pagat el peix avui a les llotges, a les diferents llotges catalanes. Avui obrim setmana anant a la d'Arenys de Mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I allà s'hi ha desplaçat amb la unitat mòbil la Isabel i en Josep González.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Espero que amb moltes coses per explicar, amb moltes notícies que donar i amb molt bones noves d'aquest preu del peix. Isabel, envoltada de gambes i de lluços i d'aquestes coses, besús.
Doncs, no. Podria ser
violenta,
però no.
Sí, ja m'imagino, de besugos. Sí, sí. Bé.
Doncs no estic envoltada de ningú més que Martí Cadellans. De fet, el pobre està aquí, jo crec que esperant-nos, perquè quan hem arribat ja a la confraria d'Arenys de Mar hem de dir que l'activitat era poca, per no dir nula. Quedava un parell de furgonetes de peixaters que acabaven de carregar les cubetes als seus cotxes, però ja està, l'activitat aquí a la zona de la subhasta del port, doncs ja havia acabat. Hem de dir també que quan hem arribat hem notat aquest vent que comença a bufar fort, per dir-ho d'alguna manera. En Martí ara diu que no, però bufa, perquè ell perquè no ho nota molt el cabell, però ja, jo que ho noto, bufa, pobre Martí, tu tampoc ho notaries. I això ja és símptoma d'un canvi de temps que, de fet, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens ho confirmaven. En tot cas, en Martí ens ho explicarà tot. Martí Cadellans, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com hem començat aquesta setmana? Dèiem, bufa una... A veure, no bufa un vent fort, però es nota aquest canvi, potser, que s'intueix ja cap a finals de setmana. Bufa vent, no sé si això al final s'ha traslladat amb el que hem portat aquí a la subhasta.
No, el dia d'avui ha sigut bastant bé, eh? El que passa és que el que hem ventet és més fresquet, però ja ve tendència de fin de setmana, dimecres i dijous. Però avui hem pogut pescar tranquil·lament. El que passa és que aquests dies del peix de sardina, seitó o peix blau aquí davant d'Arenys, no en troben les barques i tenen que anar a uns esports. Aquest matí hi ha hagut el normal de sempre, 8 barques amb uns fonsaires, són su petit i són su gros, s'ha pagat bé, són su gros, s'ha pagat de 5 a 6 euros, 4 euros i pico, algunes a vora 7, i el sonso petit sobre 15, 16, 17 euros, vull dir, s'ha pagat bé també el sonso petit, vull dir, perquè tots porten un petit uns 40 o 50 quilos i de gros uns 70, 80 o 100 quilos, depèn de la barca. Vull dir que s'ha pogut guanyar bé la vida aquest matí. Els tresmallers amb les sèpies, amb els raps, amb els llenguados, han pogut treballar també, vull dir que no hi ha cap problema. El que passa que amb els arrastres avui la gamba s'ha fallat una mica. No sabem per què, però avui...
Pot ser
no...
que sigui el vent que bufa...
No,
que la...
no sé.
És que em diu que no, però a mi m'ha dit que sí, però...
Jo veig una bandera aquí que es mou molt, eh?
No hi ha de tenir que és del vent i no és el vent. És que també influeix molt a vegades les correnties que anen a baix.
Clar, les corrents que també estan influenciades pel vent, al final. La sardina i Saitó, comentaves que per aquesta zona no n'hem tingut massa, més cap a la zona de Barcelona,
oi? Estan Barcelona i Vilanova, estan tots els barcos d'Arenys, de Blanes, i de Barcelona i de Vilanova, estan pescant allà baix.
I l'arrossegament que comentàvem, de fet, la setmana passada en parlàvem i en fèiem referència, començava de nou a treballar, vam acabar la setmana, doncs, bé, treballant, però tampoc amb grans quantitats, i sembla ser que la setmana, doncs, l'hem començat pescant, però no quantitats tampoc exagerades.
La setmana passada van acabar, més o menys van acabar bé, perquè divendres va haver-hi bastant de gamba en 5 barques, maire, bròtoles, escamarlans, va haver-hi de tot una mica, sempre tot això va haver-hi de tot. Passa que aquesta setmana, el que estava dient jo abans, no sé si és culpa de les correnties o de la gamba, que s'ha esfonsat més, no puc agafar tant de gamba, perquè feia molt, 20 quilos, 25 quilos, no han agafat gamba, agafen més peix, que són bròtoles i 4 lluços, macos, això sí, però no han agafat gamba avui.
La poca que s'han agafat, a quin preu?
La gamba petita, 22-23, i la mitjana sobre 40-38, i la grossa sobre 65, perquè no és massa grossa, tenim el mateix. La grossa no és massa grossa. Estan dient, la gent se me queixa molt si compro la gamba, que no s'hi sembla per grosses per ells, pels clients.
Podria passar per mitjana, vols dir?
Mitjana maca, això sí.
Mitjana
maca, és la que hi ha.
I el preu sobre uns 60 i pico.
Sí, sobre 65, 64, 659, més o menys, perquè no és tan lloc. Si no, pujaria sobre 70.
A part de la gamba, comentaves Lluís, què més hem tingut?
Lluís, bròtoles, maire, d'això n'hi ha hagut de sobres avui.
I el preu?
Els preus, la maire s'ha aguantat sobre 3 euros, les bròtoles, depèn la mida, la petita, ha baixat sobre 2 euros, perquè és una mida que no és costa més vendre-la, però les grosses que són de 20 quilo per munt o 3, i més o menys, a 7 o 8 euros, 6 euros, depèn del quilo, el quilo de compra sempre.
Doncs veurem com va evolucionant la setmana. Sembla ser el que comentàvem abans, que a mitjans de setmana finals es preveu un petit canvi de temps, que veurem com influencia la pesca.
S'espera que dimecres o dijous hem tingut bastant de vent i les barques no puguin sortir. Depèn algunes, però sempre hi ha el temps d'esperar a veure si forroca el món aquí davant i poden sortir.
Bueno. Doncs esperem que puguin sortir, que l'afectació sigui mínima. En tot cas, ho explicarem. Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que acabis de passar bona tarda i bona setmana.
Bona tarda a tothom.
A reveure. Doncs aquest és el preu del peix, amb una gamba que no està creixent gaire. El seu de l'aturada biològica, de moment, no ha deixat massa bona pesca, almenys de la gamba.
Exacte, ho haurem d'explicar a fons, però sembla això, doncs, que al final aquest mes de veda tampoc és que hagi servit massa.
Escolta'm, jo veig una bandera des d'aquí, la meva senyera...
No, que fa vent, l'únic que no vegis. Doncs aquí els homes de mar ja saps com són molts durs, el que per mi és vent, per ells és ventisca.
Bueno, doncs va,
que deixa'ls... Però que fa vent, mira, a veure si ho escolteu aquí, a veure que estic sortint cap enfora, no sé si notareu, ara no ho notareu, però vaja, mira. Bufa. Ara que em diguin tu, mica, no fa vent.
No, que digui Martí, que digui el que vulgui. Però aquí fot una ventera que no vegis. T'entenc.
Fot vent.
Vine cap a casa, que això dona mal de cap. Que vagi bé.
Sí, ara de seguida
vinc. Després, a reveure. Fins ara. En 2 minuts, 6:45 de la tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Pau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I comencem aquest apartat de medi ambient parlant de la recuperació d'animals. Cristina Cantal.
El centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, que està ubicat a Castelló d'Empúries, és l'únic centre de recuperació d'animals salvatges present aquí a la demarcació de Girona, pel que fa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. La rehabilitació dels animals, com bé deies, és la seva prioritat. I el 2018 n'hi van arribar en el seu centre més de 1.500. En parlem amb la veterinària del centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, la Maria Piferrer.
Maria, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Jo sempre que llegeixo aquestes dades em pregunto si són bones o dolentes. És a dir, si són bones, perquè vol dir que estem recollint tot allò que hi ha, no?, i que queda, i per tant estem donant una segona oportunitat, o són dolentes perquè signifiquen que hi ha més del que hi hauria d'haver?
Doncs nosaltres no ho sabem, però nosaltres pensem que més aviat és que cada vegada la gent sap més de l'existència del centre i de què cal fer quan es troba un animal salvatge ferit. I per això creiem que augmenten, cada vegada entren més animals, però creiem que és perquè es coneix més què cal fer.
Perquè tant ho porten agents rurals com persones particulars, animals ferits, en el vostre centre?
Sí, sobretot ens arriben ocells, que són els animals salvatges autòctons que tenim més, no?, a Catalunya. I llavors la gent, quan els troba, o bé truca als agents rurals, o bé si és un animal que ell veu que el pot agafar bé i tot plegat, doncs llavors ell, la persona que l'ha trobat, el particular, doncs l'agafa i ens el fa arribar directament ell al centre. I si veu que pel que sigui és difícil d'arribar-hi o no està del tot segur si és aquell animal està mal ferit o no, doncs llavors truquen els agents rurals i ells ja van a mirar la situació i poden valorar a veure com s'agafa i com els fan arribar. Llavors ens arriba per aquestes dues bandes. Digue'm.
Deies majoritàriament ocells, per causes naturals o també hi ha molta part d'influència humana?
No, la llàstima és que, clar, la majoria d'animals que ens arriben són per causa humana. O sigui, de malalties així, que diguis, tenia un virus o una bactèria o s'ha posat malalt d'algú, no? Malalties d'aquestes naturals que nosaltres diem, ens en arriben un percentatge molt petit. Realment, la majoria d'animals que ens arriben o bé són per traumatismes, però que són traumatismes amb finestres, amb cotxes, amb torres, o si no, animals que han estat disparats o que estan electrocutats. Ens arriben també molts pollets que han caigut del niu, que en aquest cas, que si no, els humans, diguem, no estéssim a tot arreu, no? Que cada cop doncs, anem més a tots els ambients de bosc, a platja i tal, tampoc els trobaríem, poder ells continuarien fent la... Els pares alimentarien els pollets de terra, però com que cada cop estem més a tot arreu, doncs són animals que es troben i ens els acaben portant.
Home, doncs trobo que està bé que la gent tingui aquesta consciència i aquesta sensibilitat. Tant de bo no haguessin de ser recuperats, això voldria dir que no han patit cap mena d'accident, però posats a ser trobats, millor que siguin posats en mans de professionals i de gent que treballa per la seva recuperació, penso, no?
Sí, de fet, nosaltres donem, volem donar les gràcies a tota la gent que troba animals i que ens els fan arribar perquè creiem que és la millor manera de poder-los retornar a la natura. Correcte. Perquè hi ha gent que amb bona fe doncs, ho intenta fer a casa, que en principi, a part de que està prohibit, encara que hi hagi bona fe, és una feina que és complicada de fer. Treballar amb animals salvatges, clar, no són animals que estan acostumats al tracte amb persones i llavors doncs, requereix molts coneixements per poder-ho fer, per poder-ho tirar endavant. I l'ideal és això, que sempre que trobin un animal, primer, abans de tocar ni res, mirar que realment l'animal es troba ferit o que es troba en una situació difícil i quan hagis endevinat que sí, que necessita doncs, ser portat en algun lloc, doncs que es pugui recollir i portar en el centre de faunes més propers que hi hagi en aquell moment allà.
Maria Piferrer, veterinària del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Seguirem fent arribar aquest missatge arreu. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Segueix la llum del far.
I posats a parlar d'animals que es troben i en d'altres que trobem i no hauríem de trobar. Són les espècies invasores i en aquest sentit el Delta de l'Ebre tenen un màster en espècies invasores. Avui ens centrarem en algú en concret i en una feina que s'està fent. Judit Castells, explica'ns.
Tenim els estudis de Radio Delta a Nati Frank, ictiòloga del Parc Natural del Delta de l'Ebre, perquè ens expliquin què consistirà la tècnica que empraran d'usar l'anàlisi de DNA ambiental per combatre la granota toro. Bona tarda i benvinguda, Nati.
Bona tarda.
Escolta'm, en què consisteix? Primer, la granota toro és una espècie invasora que s'està fent molt de mal a la zona del Delta de l'Ebre, no?
Sí, la granota toro és una espècie exòtica invasora que es va detectar l'any passat al juny del 2018 i que de moment encara no està causant, pot causar greus danys, però de moment encara no els està causant perquè ens trobem en una fase molt inicial. El que sí que s'ha fet és començar a aplicar mesures per a combatre aquesta invasió.
Quan se començarà a usar aquesta nova tècnica i en què consistirà?
Bé, a partir de quan comencen a entrar les aigües dolces al delta, a partir de finals d'abril, s'utilitzarà aquesta tècnica que consisteix en extreure aigua de punts on potencialment pot haver granota toro. L'anàlisi de DNA ambiental és una tècnica que s'utilitza quan estem parlant d'unes densitats molt baixes d'animals a la natura, que per mètodes normals, en captures en nanses o en pesca elèctrica, no es poden capturar, és molt difícil de capturar perquè n'hi ha molt pocs. En DNA ambiental se pot saber si aquella espècie està present encara que no la captures al medi.
D'on ve la granota toro?
La granota toro és originària dels Estats Units i s'ha estès per Sud-amèrica i també per molts llocs d'Europa.
I com ha arribat
aquí? És una espècie... Com?
I com ha arribat aquí?
Aquí no ho sabem exactament. A altres llocs d'Europa ha arribat perquè s'utilitza com a s'ha utilitzat molts cops com a animal de granja per produir les anomenades cuixes de granota per a alimentació. I aquí no fa pensar que s'hagi escapat d'algun lloc així. Més aviat, pel que hem vist, pels exemplars que s'han trobat i el lloc, és més aviat algú que ha tingut de mascota i possiblement l'hagi alliberat al medi.
Escolta'm, aquí, diguéssim, en aquest cas, ho estem agafant abans de que sigui un problema. És a dir, estem començant a actuar a priori a temps, no?
Sí, la veritat és que aquí al Delta, com tu has dit, ne tenim moltes espècies introduïdes i un dels problemes que ens trobem quan la detectem és que tots els sistemes aquàtics del Delta estan connectats i tu quan trobes aquella espècie normalment ja no pots fer res perquè aquesta aigua, l'aigua del riu comunica amb les desaigües, en l'arrossar i és molt difícil de confinar. Però en aquest cas ens vam trobar els exemplars dins d'un sistema una mica semi-artificial, que eren uns aiguamolls que s'havien creat per a depurar les aigües dels arrossars. I això va fer que a l'hora d'estudiar la situació veiéssim que hi havia una possibilitat de confinar i de poder eliminar el nucli. Era factible i ens vam ficar a fer les mesures durant això, del juliol fins al desembre.
I de què s'alimenta aquesta granota toro?
Aquesta granota s'alimenta, bueno, depèn de la fase, quan són larves en capgrossos de vegetació i petits insectes, però conforme es va fent gran va alimentant-se de tot el que es meneix al seu voltant, siguen altres granotes, amfibis, rèptils, inclús petits vertebrats. El problema d'aquesta granota és que té unes dimensions molt grans, molt més grans que les granotes autòctones, i fins i tot pot arribar a desplaçar, en altres llocs ha desplaçat les espècies autòctones d'amfibis, per exemple.
I també suposa una amenaça en quant a la vegetació autòctona i altres espècies que no siguin granotes?
Sí, en altres llocs s'han donat casos que espècies introduïdes afecten a la vegetació i això de retruc pues, al mateix ecosistema. Per exemple, si acaben tenint molta densitat de larves, aquestes s'alimenten de vegetació i això dona una transformació del que seria el funcionament ecològic del sistema aquàtic on viuen.
Deies allò de l'DNA o ADN ambiental, no? Això com es fa? És a dir, aneu allà on sabeu que s'està reproduint i mireu de treure mostres? Com actueu sobre el terreny?
Sí. Mira, el que farem és establir uns punts de mostreig, per exemple, això, el punt on s'hi va reproduir, que en principi ara s'ha eliminat, i diferents punts que han hagut alertes o punts potencials que s'ha pogut dispersar l'espècie, i es va allí i se fa una extracció d'aigua. Se filtra i després ho enviarem al Departament de Genètica de la Universitat de Girona, que són ells els que fan l'anàlisi. I en això et poden dir si allí ha hagut... Això detecta sobretot excrements o fluid, notes, el que ells amollen quan estan en contacte amb l'aigua. I això et podrà dir si allí hi ha presència o no de granota sense haver-la capturat.
En el cas de que es detecti presència, què feu?
En cas que es detecti presència, sempre mirar a on estem. És a dir, si estem dins el lloc on s'han fet les mesures, se tornarien a aplicar les mesures o per a eliminar... I si no, plantejar quin tipus de mesures s'han d'utilitzar per a controlar aquell lloc. Imagina't que és un desaigüe, doncs segurament, possiblement faríem mesures d'assecament o salinització o continuar confinant les àrees on s'ha trobat.
Salinitzant es combat la granota toro? És a dir, senzillament salinitzant aquella aigua, bé, elimines les larves?
Sí, això sí que s'ha pogut comprovar, perquè el lloc on la vam trobar, el que s'ha fet és pujar la salinitat a més de 15 grams per litre, i en això s'han eliminat tota la fase aquàtica. El problema és que els amfibis tenen fase terrestre, clar, les granotes, i no sabem exactament la salinització si afecta, a llarg termini segurament que sí, però ara s'ha afectat a la fase adulta d'aquesta espècie.
I la zona on s'ha trobat la granota toro, quin ha estat?
El Delta s'ha trobat als filtres verds de l'Imidelta Esquerre. Són uns aiguamolls de depuració que es van fer fa uns 8 anys aquí al Delta.
Nati, explica'ns d'on ve el nom de granota toro.
Sí, la granota toro primer toro, perquè també per el seu tamany pot arribar a fer un quilo, la mitjana és de 500 grams, però sobretot perquè els mascles, en època de reproducció, tenen un cant característic que recorda molt al que fan els toros, vaja, els bous.
Ah, és pel cant que fan, no per la mida de la granota?
No, és pel cant. Si busqueu pel YouTube...
O sigui, no fan croc-croc? Podreu... No fan croc-croc-croc?
No fan croc-croc, fan més aviat com un mu. Sí.
Oh, sí, quin bitxo més rar.
I molt fort.
O sigui, que si tens un al costat de casa no dorms ni amb conya, vamos.
Sí, això parlàvem, que possiblement si arribava a tindre densitats altes aquí al Delta podria ser un problema a llarg termini.
M'has parlat que les aigües s'analitzen a l'Empordà. Només s'han trobat al Delta de l'Ebre o s'analitzen a l'Empordà perquè ja, allà ja tenen experiència?
No, la granota toro a Catalunya només s'ha trobat aquí al Delta. El que sí que s'analitza allà és perquè està el Departament de Genètica de la Universitat de Girona, que estan especialitzats en aquesta tècnica.
Val, és a dir, que és per circumstancial, no perquè tinguin experiència en el tema de les granotes toro. Ho has saber.
No, ells tenen experiència en això, en detectar DNA ambiental d'altres espècies i ara en concret ficaran en marxa la granota toro.
Escolta'm, això ho comenceu ara fins quan?
Comencem ara fins que les acabéssim.
Fins que no en quedi ni una?
Fins que no en quedi ni una.
És perquè l'objectiu és que no en quedi ni una, eh?
Sí, perquè et dic que estem parlant d'una cosa molt confinada i molt concreta i estem intentant aplicar un pla d'erradicació. A veure si m'on sortim.
Doncs escolta'm, Nati, tant de bo us en sortiu, eh? Ictiòloga, que vagi molt bé. Si necessiteu un cop de mà, ens aviseu, eh? Que vagi bé.
Molt bé.
Gràcies.
Perfecte, gràcies.
A reveure. Fins després, Judit.
Fins ara.
S'ha dit que fa mu. Una granota que fa mu. Quin ginya, eh? Sents un mu i no saps d'on et ve.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Són 6:45 de la tarda, normalment a aquesta hora, i això és el que farem. Fem l'Arribem a Port, que és aquest espai que ens serveix per reflexionar i conèixer no només i del món del mar, sinó també reflexionar sobre notícies d'actualitat que sovint són tractades al llarg de la setmana al programa. Evidentment, avui farem Arribem a Port, ens acompanyaran d'aquí una estona en Jaume Carnicer i en Xicotero, un des de la zona del Garraf, l'altre des de la zona de l'Empordà, però avui hem anat fent programa, però no hem fet recepta. Sabeu que a les 5 de la tarda sempre obrim recepta. Ens ha coincidit amb l'entrevista que teníem prevista amb la gent de la vaga del transport portuari i, per tant, hem, d'alguna manera, hem prioritzat el que és l'actualitat al que és un espai habitual al programa. Però conscients i coneixedors de que molts de vosaltres us agrada anar seguint aquestes receptes, què us sembla si comencem aquesta darrera mitja hora de programa precisament fent això, parlant de cuina?
Avui cuinem amb
Lourdes Adell. Una de les coses en les que es basa el cap de setmana és en els menjars que es fan sovint fora de casa, amb família, amb amics, i ara que és temporada de calçots i de calçotades, aprofitant aquest bon temps, doncs molta gent es decideix a fer-ne. Àpats en els que sempre mengem més del que correspon, del que hauríem de menjar. Per això, avui, la Lourdes ens recomana una recepta lleugera, fàcil de fer, fàcil de digerir i que pot servir per combatre aquestes afartades que tot sovint fem al cap de setmana. L'escoltem.
Hola, bona tarda. Mira, avui cuinarem una ensalada de cigrons, que és una manera de menjar llegums, però fent una miqueta light, que ara ve l'operació bikini. Mira, els ingredients són un pot de cigrons, espàrrecs blancs, tomaquets d'ensalada, ous bullits, formatge de Burgos i dos latetes d'atún. La quantitat és això a gust del consumidor. Se fica en un bol els cigrons que s'han rentat prèviament, després de treure'ls dels pot. Se trossegen els espàrrecs blancs, els tomaquets d'ensalada, se bullen dos ous i també es trossegen. Se fan trossets de formatges de Burgos i es posen dos latetes d'atún. Oli i sal. Es remena tot i arreglat. Ja tenim l'ensalada de cigrons, fàcil de fer i molt light.
Doncs escolta'm, qui sap si demà algú et menjarà aquesta ensalada, aquesta amanida o ensalada de cigrons, eh? Fàcil de fer, bona i sobretot molt equilibrada. Si us ha agradat aquest espai i us incorporeu sovint a aquesta hora al programa, que sapigueu que cada tarda a les 5 oferim receptes tan bones, tan apetitoses i tan agradables i gustoses com aquesta.
Arribem a Port.
Ivan, veus la finestra? Veus el carrer des d'on estàs? O el cel des d'on estàs o no?
I tant que sí.
I què veus? Hi ha sol? Jo aquí, al lloc on estic jo, hi ha un núvol gris, que és una franja, eh? No és un núvol gros, és un núvol franjós, però que comença a dibuixar ja el que sembla que vindrà.
Aquí aquest matí semblava que anava a ploure moltíssim, sí. Després ha sortit el sol, un calor terrible, i ara hi ha una mica de núvol, però no gaire, eh? Veig el sol allà al fons.
I vent, em veus o no tens alguna bandera que et serveixi d'aquí, a tu?
Tinc arbres pelats, però no fa vent, no fa vent.
Val, bé, perfecte. Aquesta és la zona, el temps que tenim a hores d'ara al Garraf, i em sembla que tens un convidat que ens espera, que sí?
I tant que sí, aquest segur que ens parla de vent i de pluges i de tot això, sí. Avui ens acompanya, com cada setmana, en Jaume Carnicer, el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Què tal, Jaume? Molt bona tarda.
Bona tarda aquí, sentadets.
Ara teníem, fa una estona, amb això del preu del peix, teníem una discussió entre l'equip de programa, per entendre'ns, i els pescadors, no?, sobre si feia vent o no feia vent. La gent del programa dèiem que sí, els pescadors deien que no, però és que vosaltres esteu fets una altra pasta, em sembla.
Bueno, estem acostumats a que quan hi ha vent, no hi ha airet. Ara hi ha airet, no hi ha ventet. Hi ha diverses fases del vent, ja. I aquesta no és una de les fases que preocupi gaire, doncs. No, no hi ha prou vent com per preocupar-se per treballar, que és el més important per nosaltres, clar.
Però segur que heu mirat la previsió del temps, com pinta la setmana?
La setmana de cara a dijous i divendres no pinta gaire bé, vaja, si vols que et sigui franc. Està donant vent, aquí sí que dona vent, almenys per dijous i per divendres. Sembla que demà i passat encara es podrà mig treballar, allò estirem una miqueta moguts, però bueno, sembla que es pot treballar bé.
Vaja, si per ells això és ventet i dijous i divendres ve vent, senyors, pedres a les butxaques, ja us avanço això. Deixa'm saludar a la Cristina. Aquí sí que en saben de vent, hosti, aquests tenen un màster. Cristina Cantal, des de l'Empordà. Ja dic jo que sí. Aquests de l'Empordà, no? I quina gent, ja ho diuen,
Sí, però aquí passa el mateix, perquè per mi realment fa vent i això és tramuntaneta, nena. Vull dir que... Sí. Però és bé, des de l'Escala avui ens acompanya una setmana més en Xico Otero, ell és expescador.
Bona tarda,
Xico.
Què tal, Xico? Com estàs? Com va tot?
Mira, he hagut de venir corrigint, quan estava a punt de venir el meu nen ha fotut un remuntó amb la bicicleta allà a Punta Milà.
Ostres.
He hagut d'anar a buscar, mira... A tota merda, quan t'ho
Escolta'm, vosaltres... Aquí anem.
Això que deies del vent, del vent es presenta bastant de vent bastant de dies, perquè avui ja ha fotut bastant de tramuntana, demà don bon temps, demà passat don tramuntana altra vegada, divendres també tramuntana, i ja la setmana que ve ja comença a treballar entre dilluns i març i dimecres en tramuntana. I pluges, també.
Ostres, és a dir que... Bueno, les pluges malament no anirà. Jo no sé si... Al mar les pluges es nota, és a dir, sí que es nota, no?, perquè baixa les rieres i tal. Però el mar, la pluja pel mar és positiva o no, Xico?
Diuen la gent que quan baixen els rius baixa molt de sediments i moltes coses, que diu que va bé per tot, pel mar. I hasta inclús l'aigua dolça que baixa, sí, també va bé pels musclos, que ja no n'hi ha de musclos, però bueno, quan hi havia musclos deien que anava molt bé pels musclos.
en Jaume riu, és veritat, no n'hi ha, no? Jo, vaja.
No.
És que m'ha fet gràcia perquè he dit quan n'hi havia, és que quan n'hi havia els veu que els anava bé amb això de l'aigua dolça. Però clar, és que no n'hi ha, és que el problema és que no n'hi ha de músculs.
Ja us expliquen això dels músculs.
Sí? Bé, jo t'explico una experiència i una explicació. Espera't, Jaume, això de les pluges pel mar, tu què? Veu com diu en Xico o no?
Jo, si pot ser el divendres i de forma molt intensa durant 5 minuts, va molt bé. els demés dies tant me fa, per dir-ho d'una manera. El divendres et dic perquè és el dia que rentem la barca, llavors si plou intensament doncs queda, ja t'avança molta feina de cara a la tarda, per encarar el cap de setmana millor, però realment la pluja no ens influeix. A veure, és molesta. Molesta perquè doncs, et mulles, però també et mulles amb l'altra aigua, o sigui que no. A nosaltres el que ens emprenya és el vent. El vent és el que fa aixecar la mar. La resta, doncs, bueno, clar, com més bon temps faci per a altres coses, doncs millor, però... que vull dir que això no és una repercussió directa per la feina.
Això que deia en Xico dels musclos, jo explico una... I no fa pas masses anys. Recordo que jo estava fent ràdio aquí ja i tenia algun col·laborador, quan fèiem el programa local pels matins, que tenia l'hàbit de tant en tant venir amb musclos. No era de buscar musclos, era de buscar musclos. I de sobte, un dia va deixar d'anar-ne a buscar, no? ja no en trobava, i és que es van acabar. I mai més. És a dir, no hi ha hagut més... No hi ha hagut més musclos. És com si de sobte s'haguessin acabat del tot, no diré tot arreu, però almenys sí, aquí a la zona. No sé si a la zona del Garraf us ha passat el mateix. Jaume.
Mira, jo te'n explicaré una altra d'anècdota. Nosaltres, la embarcació de pesca a la que treballo, per dir d'una manera, en la qual, bueno, quan sortim a treballar normalment fas un horari molt complet, de punta a punta, no? Sortim a les 7 i mires d'estar abans de les 2, 3, a moll per poder ser dels primers de vendre. Però hi ha vegades que les coses no surten com un vol i surten problemes. I un dia eren les 12, havíem trencat la xarxa, anava tot fatal, i estàvem passant just per una zona pues, que abans antigament, o fa, ara diré antigament, fa 15 anys,
sí,
la gent pues, feia això i anava a fer 4 músculs de cara al cap de setmana, i precisament era un divendres. Dic, hosti, va, que fa temps que no d'això. Dic, parem un moment la barca aquí, fondegem un segon, que ens tirem un parell va. De la barca, dic, anem a fer allò el ranxet. Hosti, ens tirem a l'aigua, estaven totes les pedres, tot pelat, no hi havia res, hi havia un verdet, I clar, com que jo és una cosa que això no ho faig gaire sovint perquè m'entenguis, truco amb els altres pescadors que pesquen molt a prop de la costa i dic, hosti, que he vingut aquí per veure agafar quatre musclos i quatre cornetes, dic, està tot pelat. Diu, buh, diu, pues no fa anys que està pelat. Diu, entre l'aigua que ha pujat de temperatura, entre que no hi ha prous nutrients pels filtradors, diu, ja fa molts anys que ja no va començar a pujar la cria, que és el musclo petit, diu, des de llavors, a zero. Diu, no n'hi ha, no hi ha un musclo en tota la costa. I aquesta és l'última notícia que tinc dels musclos parlats així per ràdio. Així vistos per, dintre de les pedres, doncs almenys em fa 15 anys que no em veig.
Mira, explico una experiència més, com que sé que en Xico ara té ganes de dir-ho, molt lligat a això que tu dius. Club Nàutic, havia l'hàbit, aquests pescadors aficionats, no?, aquests d'ara, que tiraven, deixaven un cap a l'aigua, no?, allò, deixaven un cap allà dintre, i en aquest cap s'hi feien musclos, i d'aquests musclos de vegades els utilitzaven com a ham, no?, amb el, per alguna pesca en concret, o com a mínim per d'allò. Ja fa temps que en deixen els caps i que no s'hi fan ni musclos en allà, en els caps aquests. No hi ha manera. Sorprenent. Xico, va, que tu dius que ens ho explicaves. A veure, va.
No, mira, que en Jaume no li he donat bona tarda. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Xico. Perdona, que jo tampoc t'hi dic res. No, sí. I anàvem centrats pel tema.
Bueno, sempre si és a temps, no?
Sí, tant, i tant.
Els pescadors diem bona gent, bon temps. Tu,
digue'm
una cosa. Això dels musclos, a dintre del moll hi ha de musclos, aquí al moll de l'escala. Passa que no te'ls pots fotre perquè fan, tenen gust de tot.
De
tenen gust de petroli i de tot. Però n'hi ha, els caps se n'hi fan aquí. Però en canvi te'n vas a la costa i res, per fer quatre musclos és que no hi ha manera, hi ha molt pocs. En pots fer algun, però aquells que agafaves tan grossos llavors... Mira, jo t'explicaré, quan anava amb el pare a la Trellina, que havíem anat, al principi jo havia anat, era molt jove, anava amb el pare a la Trellina, quan venia el temps de la lluna, que no sé si... Bueno, en Jaume ja ho sap, això. Sí. El temps de la lluna, a vegades no es pesca perquè la lluna fa més llum que pas en llums que portes. Ara, amb els aparatos que porten, busca les mates i a vegades... Però també li afecta la pesca, la lluna. Doncs anàvem a Cap de Creus, amb la barca de Trellina, i ens portàvem el bot de llums, i travíem els llums i anava tota la setmana a fer musclos a Cap de Creus, allà en una illa que en diuen a Macedoro, que és l'illa que surt més del Mediterrà. Allà hi havia musclos per parar
uf, per un tren.
Hi havia el turo, això mateix, el turo, diem el turo allà on hi ha els musclos, hi havia 2 metres en dintre, que tot eren musclos, i nosaltres els agafàvem amb una eina que teníem i triaves els grossos. Tiraves els grossos, els ficaves en sacs, els guardaves i al final de setmana els penjaves al costat de la barca i quan arribàvem a terra els veníem. Doncs van començar a venir gent de fora a fer musclos per vendre i els agafaven amb rasclinets. I allà on passaven ells no hi quedava ni quedava net com una patena. Però jo, de totes maneres, no ha afectat per això el musclos. El musclos hi ha alguna cosa que no... que els hi donava per viure i ara no. Jo penso que hauríem viscut els musclos igualment, però ara no... Hi ha alguna cosa que no va bé. Aquí hi ha algú. Sí.
Està l'aigua massa neta.
Falta de nutrients.
Ho diuen, eh? Mira, això, et diré una cosa. Quan aquí a l'escala els desaigues anaven en mar, que anava la merda pura, anava en mar, nosaltres anàvem a banyar aquí en un lloc que diem l'olla, que és el Port d'Empernes. Doncs i allà sortien dos desaigues i com banyaves et trobaves parlant en català, el cascarros que arriba sobre l'aigua. Hi havia musclos a pertot en allà, hi havia peix, que el peix t'havia tocat el peu, estava ple de tot. En canvi ara l'aigua és ben neta, que veus al fons, ho veus tot, i en canvi no veus ni res. Van a fer 4 grotes i no veus ni un peix, ni un pom, res no veus ara.
Està tot molt, molt, molt transparent. Escolteu, hi ha dues qüestions que vull preguntar-vos, molt lligats al que hem parlat aquesta setmana. Va, me'n vaig primer al que hem parlat avui i després me'n vaig al que vam parlar la setmana passada. El que hem parlat avui ho hem fet amb l'Antoni Marzoa, que venia de Madrid de reunir-se amb la gent del Partit Popular. S'han reunit amb la gent del PP, amb la gent del PSOE, amb la gent de Unidos Podemos, intentant explicar-los... perquè el dia 14 d'abril, que sembla quan es votarà, no s'ha de votar o s'ha de votar en contra d'aquesta proposta de la Unió Europea que condiciona de manera radical l'arrastre i bueno, que el fa pràcticament inviable. Dues qüestions aquí, Jaume, jo sé que amb això segur que hi tens alguna cosa a dir, eh? Una cosa que m'ha dit l'Antoni i que m'ha sobtat, bueno, no m'ha sorprès, però no deixa de ser estrany, no? Que és que quan els hi explica, o sigui, primer tots estan molt a favor del que diu la Unió Europea, després quan ells van i els hi explica, no, és que esto sí, però luego hay tots diuen, ah, caramba, esto no lo, saps? Esto no lo conocíamos. Amb la qual cosa em fa pensar que moltes vegades voten sense saber realment el que carai estan votant. Què en penses?
De les votacions...
Agafa't, deu veure el ventall, té per la porta, entra per la porta gran, el que vulguis, tu mateix.
Entro per la porta gran. Pues, el que acabes de dir és una grandíssima veritat. Moltes vegades els partits polítics que no tenen grans experts, depèn de quines matèries, sobretot si la matèria és poc important dintre dels pressupostos anuals, la part que ocupa, és fàcil que hi hagi una persona que els digui a favor, perquè ho diu Brussel·les, i a favor, i tots voten a favor o tots voten en contra, o el que diu les ordres de partit. Respecte a el que t'ha explicat el Toni Marzó, jo avui encara no he pogut parlar amb ell, precisament, i parlem bastant sovint, i era reflectir una miqueta que això comportava directament l'extermini de lo que són les confraries de pescadors en molt poc temps, en aquests 4 anys, que és quan s'acaba implantant tota la fase. A partir d'aquí, sabem que tenim gent que ens defensa allà, perquè ho sabem, però també és veritat que hi ha molta gent que no és que no ens defensi, és que no, realment no té cap tipus de coneixement sobre el que realment estan aprovant o deixen d'aprovar. I això és una cosa que et preocupa, perquè penses, bueno, està molt bé que estiguem a la Unió Europea, però la Unió Europea té que ser bo des de les primeres empreses que estan a borsa i que surten a l'IBEX 35 i a tots els altres conjunts, però també pels pescadors i també pels miners i també per tot el tipus d'aquest petit gent que ocupa un espai molt petit dintre del que són els grans pressupostos europeus, però que també formem part i també ens agrada sentir-nos defensats, la veritat. No sé si t'he deixat gaire clar algú o no.
Sí, bueno, jo pel que he pogut parlar amb l'Antoni, pel que he parlat amb tu i el que he anat parlant aquests dies, la Unió Europea, la Mediterrània, és com un zoo, m'entens? O com un parc temàtic, no té el concepte de que aquí hi ha famílies que viuen de tot això.
És tan diferent al Mediterrani que a l'Atlàntic que el que ells van proposar a l'Atlàntic, que pràcticament totes les zones que es pesquen són zones europees o zones on només hi anaven països europeus, que, bueno, pues, estava molt bé perquè el que implementaves allà pues, afectava directament a tots, no? Perquè realment la costa americana no s'hi arriba a pescar. Mm-hmm. Llavors, pues, estava molt bé, però és que aquí, a dintre del Mediterrani, hi ha masses països que en formen part i masses països que en pesquen. Llavors, agafar i prohibir directament un sistema de pesca amb una banda, quan a 400 quilòmetres allà tothom hi pesca, perquè com que no formen part de la Unió Europea, pues, aquell sistema de pesca encara els hi donen facilitats per fer-lo, pues és el que et xoca. Llavors dius, ostres, està molt bé que nosaltres ens controlin i que si nosaltres hem de complir unes normes, siguin exactament les mateixes per França, per Itàlia i per Grècia. Però, hòstia, aquí hi ha més components. Potser que ens posem tots d'acord o deixem que sigui la federació que hi ha al Mediterrani, que és la que se n'ocupa de tots els tipus de pesca, la que legisli, perquè és la que millor entén i millor sap de les problemàtiques. I aquí és on es xoquen, de que els noruecs i els suecs diguin no, aquí s'ha d'implementar el mateix que es va implementar a l'Atlàntic, saps? Ja. I xoca. T'ho dic perquè he estat en reunions a Europa i he vist el funcionament i, bueno, te'n dones compte de que hi ha un desconeixement molt gran i que partits que no hi formen part a vegades són els que més de decisió o de fer conèixer a la resta de països europeus una postura que ben bé no coneixen, saps? I ja. Això és el que em va xocar a mi l'experiència viscuda a Brussel·les, des del meu punt de vista, clar.
Clar, que estem collant els pescadors d'aquí, a l'altra banda no s'aplica res, i clar, per molt que deixen de pescar aquí, si allà van rastreant el fons, doncs tampoc no guanyem pas res. Vaja, matant només la banda d'aquí, no?, per entendre'ns.
Sí, home, restringiries una part, però estaria bé que restringissis més la forma de pescar de tots. Ja. Sembla a mi, penso que és més correcte. Però bueno, clar, estem a Europa i Europa és per al bueno o per al malo, diuen. No?
Sí, no. I, per cert, això és la mort de les cofradies de pescadors. Tu ho has dit ara, l'Antoni també m'ho va dir fa uns dies. Per tant, l'actual sistema de pesca a la Mediterrània europea està, o a catalana i espanyola, està en crisi, o pot entrar en crisi directa.
És que com s'aprovi realment de la forma que ho volen aprovar, és que entrarem en crisi en un any. Està calculat ja, s'han fet diversos estudis i en un any entrarem amb serios problemes. És que no sé què dir-te del segon, tercer i del quart any. El quart any m'imagino que, bueno, doncs estirem els museus, i serà maco també, mira. Recordar que hi havia una espècie que ara està extingida i ja està, ves?
Doncs quina...
No hi ha gaire cosa a dir.
Doncs quina tristor. Xico, què en penses?
Sí, tu, Jaume, tu volia fer una pregunta. Aquest d'en Marzó és el mateix que hi havia ja fa molts anys?
No.
És el fill?
No, aquell no? Era el seu pare, el seu pare ja fa...
Ah, perquè jo quan estava, quan anava amb Marc... Que...
Passa que es diuen igual.
Sí, sí, sí.
Doncs jo me'n recordo del nom aquest de Marzó, que ja devia ser el pare, que ja hi remenaven tot això i sempre ha estat tot. I així és el fill aquest, eh?
Sí, home, bueno, el pare és el que va crear la llei de cofreries que es crea, sí, per dir-ho d'una manera, a tota la vessant mediterrània. És el creador de la llei de cofreries de l'any, no sé, no faci dir si això és l'any 30 o de l'any 20 o de l'any 40, però fa, sí, molts, molts anys.
Sí.
I, bueno, ell segueix sent el president de Federació de la Federació de Pesca de Barcelona. Antoni és el president. És el meu preci, que... per dir-ho així.
Jo me penso que amb això de les lleis de costes i tot aquest, de pescar i tot això, que mai se pot ficar una llei com l'Atlàntic, com aquí al Mediterrani, perquè és molt diferent un mar de l'altre, vull dir, no, és completament diferent un mar de l'altre. I aquí al Mediterrani és un mar tancat que no sé pas com s'ha d'arreglar, però s'ha de mirar d'arreglar d'una manera o l'altra.
Sí, sí, no, això estem tots d'acord, però potser buscant una manera que sigui sostenible per tots, clar.
I és sí, clar, no pots, pas tancar, no pots pas tancar la porta de tot de cop amb una pesca.
És molt curiós, que... sí, sí. No, és molt curiós, i lligo els dos temes, eh? La setmana passada venien aquí, van estar també aquí a l'Empordà, no sé si van estar a Roses o a l'Escala, crec que a Roses, i van venir també a Arenys uns pescadors francesos que van venir a conèixer el sistema de cofradies de Catalunya i com estem gestionant la cogestió, a veure què podien aplicar ells en la seva zona, no? Estem parlant d'aquella mena de cantonada que fa França amb Itàlia. I, ostres, vaig estar parlant amb ells, vam fer-los una entrevista, i els tios deien, home, les nostres cofradies, o el que seria les vostres cofradies, el nostre equivalent, diu, té més capacitat legislativa que les vostres, és a dir, legalment són millors, però en canvi, com que França està tot centralitzat, no, és com si no existissin, no tenen tota aquesta feina que feu vosaltres de gestió i ajut al pescador. És a dir, és curiós com venen aquí a aprendre de com treballem i, en canvi, des d'Europa intenten implementar mesures que això s'ho acaben carregant. És un contradictori, això, home.
És molt divertit de veure-ho d'aquesta manera. I és una grandíssima veritat. Suposo, no sé si van ser els de la zona de Marsella o de Grau.
Sí, sí, per allà dalt, sí. Sí, sí,
jo
sí.
He estat allà amb una cofradia d'aquestes, he vist... Bueno, allò són com una espècie d'associació de productors, el que tenen ells. Vale? Les empreses que tenen embarcacions de pesca estan agrupades i llavors normalment és l'Ajuntament o la zona que vindria a ser com la Diputació d'aquí, pues bé, la zona més propera que té aquest poder entre l'Ajuntament i el que seria la Diputació Francesa, amb les que creen aquestes associacions. Llavors, què passa? Tot el sistema de venda és privat, però és privat municipal, per dir-ho així. Ho porta el municipi i l'associació, amb la qual els pescadors només s'han de dedicar a pescar. La resta de preocupacions que tenen, pues, és a l'hora de fer tot el sistema burocràtic i tot això, que ells tenen que mirar de complimentar-ho ells sols. En canvi, les cofradies, pues, aquí es fa tot d'aquesta manera. Però de la manera que ho tenen muntat, reben molt més ajudes que no pas si només ets una cofraria de pescador. Aquest és el gran benefici de cara a Europa, clar, de com rebre les subvencions, que ells tenen uns nivells molt més elevats de subvencions que els que tenim nosaltres a nivell de cofraria. Però, bueno, hi ha coses bones per una banda i coses bones de l'altra. L'ideal seria fer com una espècie de fusió de les dues coses. Però, clar, això sí. no existeix, s'hauria d'inventar, saps?
Donar aquesta autonomia a les cofradies per poder legislar i, en canvi, tenir aquesta protecció que actualment exerceixen sobre el món pesquer, això seria una mica l'ideal, no?
Sí, bueno, és això, però clar, això és aquest end o aquesta fundació que ara no existeix.
No, no.
Se'ls hauria d'anar a explicar a Brussel·les que creguin alguna cosa així semblant, que puguin treure, però clar, això no t'ho faran, però mirada que puguis treure les dues parts bones de cada banda. Mm. És molt bonic escrit, però a l'hora de legislar-ho diuen no, no, o blanc o negre, no pots tenir les dues coses. I així estem.
No, no, és curiós. I un problema comú, que sempre, ara ja el tractarem el proper dia de veritat, però un problema comú que coincidim, o coincidiu, o coincideixen els països, i és en la pesca aficionada, és a dir, en la pesca dels aficionats, els no professionals. Aquests en deien, diu, nosaltres som quatre pescadors, diu, som petits, i a més de pesca artesanal, diu, a França, diu, tenim més de 20.000 llicències de pesca d'aquesta pesca recreativa, diu, i clar, diu, és que diu, el noi em deia, diu, és que diu, sacan más pescado ellos que nosotros. És a dir, pescan más, i diu, sí, por kilos, diu, pescan más ellos que nosotros. Diu, i en canvi, no estan regulados. I clar, i aquí teníem gent que deien, bueno, aquí també nos passa, aquí no cogen tanto como nosotros, però tampoc està regulado, no? I això és un problema comú a tots els jocs.
Bueno, el problema és quan mires de buscar qui és el culpable de la situació a la qual es troba ara el mar Mediterrani. I només agafes un sector, llavors, escolta'm, no, aquí dintre formem molt, hi ha molta gent que forma part de tot això. A part de la contaminació, a part de tot dels anys que no s'ha tingut pues, precisament una cura del medi o del producte, a més hi ha altres actors. I és quan diu, bueno, si s'ha de legislar tot, nosaltres més demanem que es legisli per tothom, per la Marina Mercant, per diverses factors que interfereixen amb tot això. L'únic, clar, aquí, per el que és a Catalunya, no hi ha tanta pesca no professional, però el que és Itàlia i sobretot França, i ja no t'anomeno Grècia perquè em diuen que Grècia és la bogeria en persona. Veus? Allà la pesca no professional és el número 1, els altres estan pescant entre un 30 i un 40% del que agafen els no professionals.
Que bèstia. Doncs,
clar,
que bèstia.
A França,
bèstia.
Tu...
Xico, digues.
A França era molt diferent la forma de vendre el peix, perquè allà eren totes societats i no hi havia cofradies, no existien les cofradies a França. Vull dir que venien amb societats grosses i ja estava, ja no feia com aquí que passaves tot per la cofradia, saps què vull dir?
No ho sé, ens ho haurem de parlar amb més tranquil·litat més endavant. En tot cas, tindrem una setmana, dues setmanes per veure com respira tot i en tornarem a parlar. Xico, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Hola, igualment, acabar de passar bona tarda.
Igualment. Jaume, moltíssimes adeu. Gràcies, que vagi bé, patró. Fins la propera.
Vinga, fins a la pròxima. Una abraçada, Xico.
Vinga. Hem tancat per aquí, no? Sí, hem tancat. Gràcies, a reveure. Nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda a tornar a parlar de qüestions relacionades amb el mar. A reveure.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.